Què creieu que ha fet que funcionés tan bé a Catalunya? Que acabés
a jo tinc la resposta.
Tu tens la resposta?
Oh, no, però havent-ho viscut des de jo ser un nen tocant a la cultura catalana, a passar a impartir...
Que no existia per tu en aquell moment la batucada, potser?
Bueno, sí existia perquè gràcies a tot tenia com diferents accessos al barri que hi havia una tocada on jo vivia. Però sí, realment no hi havia una massivitat de batucades. Però ha sigut una evolució en la que el tambor és una cosa que connecta amb tothom... Les extraescolars a les escoles s'han començat a ofertar.
Els grups de diables.
Exacte. Llavors ha arribat un moment en què la rua s'ajunta, els grups de diables comencen a conèixer aquests rimes i els agrada més que fer pum, pum, pum.
El hambre con las ganas de comer.
Después hay que recordar que en Girona estaba la banda del Zurdo, que era un grupo de percusión de diablas, pero que se profesionalizó y empezó a hacer espectáculos extranjeros antes que brincadera. Y se va fusionando bastante de diferentes lugares, ¿no? Pero Girona también creo que es bastante importante en esta fusión de percusión.
¿Girona?
Sí.
A part també hi ha tota la part, he de dir que jo quan veig brincadeira, que he vist alguns vídeos, no els he vist mai en directe, però clar, això és un altre nivell. O sigui, estem parlant leds i ja és una superproducció per entendre'ns, no? de les batucades. Una de les qüestions clau és no només fer música, sinó ballar-la mentre l'estàs fent.
Sí.
Bueno, i sentir-la i compartir una mica l'experiència, perquè tocar sense gaudir-ho és una mica el que faria que morís, però com que tothom s'ho pot passar bé, pot ballar, doncs pot haver-hi una part molt amateur que s'ha extès molt i conviure amb una part professional que el que fa és nutrir aquesta part amateur.
Clar, però el que la fa atractiva és precisament la imatge de que s'ho estan passant bé els que ho estan fent.
Claro, no? Por eso el movimiento, al final, si es gente que no sabe música, a través del movimiento puedes crear partituras. Es un poco la manera que ellos tienen para memorizar donde ven el pim,
no,
pim, pum.
Sí, claro.
Sí, claro, claro. A través de un baile, una coreografía, interiorizan y así tocan mejor. Siempre es así. Entonces,
el pentagrama és físic, sí, no? És el moviment del propi cos.
Sí, sí. Nosotros...
Em sembla boníssim, això.
Sí, sí.
Escolta, veu, toca les rues del Barça, Guardiola.
Sí.
Sí, sembla fortíssim. Sí,
i era molt loco.
Tu també hi eres?
Una. He de dir que la segona em va castigar perquè havia mentit per les meves notes.
Ah, sí o no?
Que l'igual tenia 12, 13 anys o 14, no sé, i...
A quins títols van ser, això?
Jo crec que vaig fer el triplet i em vaig perdre l'altre.
Oh. Sí, el vas castigar tu?
Sí.
Bueno, és que això és un projecte molt més enllà de tocar i prou.
Llavors, sí, no?
Sí.
Per què?
Perquè, mira, és un projecte social de desenvolupament professional, gairebé diria. Jo vaig entrar amb 14, en tinc 28, i aquí he après a funcionar...
Mitja vida, literalment.
Total. Uh-huh. A funcionar, a entendre com es gestionen equips humans, a com funciona l'empresa, tinc espectacle, formació artística, vaig tenir una beca per l'ESMUC, i tot això és aquesta persona.
És el que és.
Llavors, en aquell moment, jo vaig dir, sí, ho he provat tot. Devia ser algú així. I no ho havia provat tot. Ma mare va trucar-lo, en plan, tu que ens ha mentit, perquè jo volia tocar sí o sí al Barça, i em va dir,
fora
sí,
del
pues
Barça.
Venga,
fora.
De la rua, fora.
Cap a casa.
Val, vaig a fer una darrera pregunta,
sí,
que no és la més còmoda de l'entrevista. Hi ha gent que està farta de les batucades.
Sí.
Us arriba?
Sí,
això? De gent que fa burla de les batucades, fins i tot.
Sí, sí.
Que això a vegades penso que és sinònim d'un èxit. És a dir, quan una cosa té una repercussió relativa, però quan passa a ser mainstream, és fàcil que tothom digui... Ja, prou de batucades, ja! Això com ho rebeu vosaltres? Us sap greu o no?
Jo com a personalment, jo,
sí,
entenc que hi ha vegades que hi hagi gent que es molesti perquè hi ha una batucada generant qualsevol cosa. Però realment
és crítica
li molesta
irònica,
qualsevol cosa. Bueno, és que si toquessin i s'ho passessin bé,
segurament
ho viurien diferent. També és veritat que hi ha com un... Batucades és tot. Qualsevol tambor que està al carrer ara és batucada.
Claro, no es lo mismo ver un espectáculo de percusión que ver la batucada del colegio que nosotros mismos impartimos taller.
Claro.
Entonces también hay que buscar el espacio para que puedan funcionar. Que eso también, como no está, pues en cualquier sitio, a veces como las manifestaciones, como cualquier rúa y tal. Claro, nosotros tenemos que salir también fuera a poder valorarnos. Porque a veces también lo que perdemos es el valor. Sois una batucada cualquiera, ¿no?
Ya.
Y eso es complicado.
Y llavors heu de sortir a l'estranger y que diguin, no, home, aquests senyors... Mira com ho fan de bé, no?
Eso es.
De fet, seria responsabilitat de totes les batucades i tots els conjunts dignificar una mica amb treball i respecte als orígens i evolucionar i com currant-ho molt per tal de que aquesta imatge canviés. Però no canviaria igualment.
Però no, jo crec que tampoc. I a més que precisament el seu component popular rau en que hi ha d'haver-hi gent que sigui absolutament amateur. És que no es
és
pot pretendre
clau,
que sigui la simfònica tot, no?
És que batucada professional quasi no existe.
Clar.
Claro. yo me dedico, pero la gran parte de la gente que está en un grupo de percusión no ve opción. Entonces, claro, o lo más normal que al final vayan con el Moliné o tenga el percusionista esta hijo.
Ho ha dit que li sap greu, eh? Al final se'n van endir el Moliné.
Claro, claro, pero es algo obvio, ¿no? Y yo lo acepto, pero es muy difícil porque los cachés en sí no da para poder comer.
Mira, cría cuervos.
Que te sacaran los ojos.
Ferran Samper, percussionista, Daniel Moliner, membre de Brincadeira, que no sigui dit, i l'Edison Brincadeira, responsable i director artístic de la companyia de percussió. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Ara passant... Mira. Taca. 5 minuts per damunt de l'hora del migdia. Actualitzo informació al costat de l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
Els Estats Units alerta que la Xina s'estaria preparant per entregar armes a Rússia.
Sí, és l'advertència que ha llançat el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, des de la Conferència de Seguretat de Munic, a Alemanya. Assegura que si Pequín finança o envia material al Kremlin, la relació entre les dues potències s'acabarà d'esquerdar del tot. We have
seen them provide... Hem vist empreses xineses donar suport no letal a Rússia per fer-lo servir a Ucraïna. La preocupació que tenim ara es basa en la informació que tenim, que estan considerant oferir suport letal, i els hi hem deixat molt clar que això seria un problema greu per nosaltres i la nostra relació.
Suport letal, què implicaria això?
Armes.
Weapons.
Són declaracions de Blinken en una entrevista telemàtica a la cadena CBS, hores després de la seva reunió ahir amb l'homòleg xinès Wang Yi, en qui va demanar que no mirés cap a una altra banda i comencés a aplicar també les sancions contra Rússia. I avui es presenta la Berlinale Sica, de Carla Subirana, una de les 5 produccions catalanes que s'estrenen aquest any al Festival Alemany. La pel·lícula, produïda per Alba Satorra, està ambientada a la costa gallega i explica la història de la Sica, una jove que busca el seu pare després d'un accident de pesca. Que anem cap allà, enviada especial de RAC1 a la Berlinale, Maria Cusó, ara sí.
Carla Subirana aterra a Berlín amb una pel·lícula feréstega, com La costa gallega, una història escrita amb nom de dones, el de la Sica, un adolescent en un moment de canvi que ha de fer front a la pèrdua del pare, el de la seva mare, acostumada a esperar que el mar retorni al que no és seu, i el de l'Ofèlia, un temporal que amenaça amb boicotejar l'operació de rescat dels pescadors perduts. A partir d'aquí, Subirana construeix una història que barreja tradició i mitologia, en parlava RAC1.
A mi el que m'interessava era captar els diferents estats d'ànim de la natura. Vale? I fer com una metàfora entre el viatge interior de la Sica, no? tot aquest viatge de descobriment de que les coses no són com ella pensava, i en paral·lel anem veient el mar i com el desequilibri de la natura va arribant.
La pel·lícula s'estrena aquesta tarda a la secció Generation de la Berlinale i arribarà a les sales de cinema catalanes el 19 de maig.
I un últim apunt, la Guàrdia Civil deté un home a la Jonquera, a l'Alt Empordà, que portava més de 7 quilos de cocaïna al cotxe. Els gossos de la policia van trobar la droga que estava amagada a les rodes davanteres del vehicle. La detenció es va fer aquest dimecres a l'AP7 quan el cotxe amb matrícula alemanya circulava en direcció a França. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
L'Espanyol reobre la jornada de la Lliga Masculina de Futbol d'aquí a menys d'una hora al camp de l'Elx, el cuer de la classificació, i tenim ja l'alineació de l'equip de Diego Martínez. Estadi Martínez Valero, Joan Camí.
L'Espanyol que surt amb Fernando Pacheco a la porteria, línia de 5, Òscar Gil a carril esquerre, Rubén Sánchez carriler dret, 3 centrals, Grajera, Brian Olivan i Sergi Gómez, mig del camp per Vini Sousa, Sergi Darder i Denis Suárez, i a dalt la doble punta formada per Javi Puado i Martin Braithwaite.
El partit començarà a les 2 i es podrà seguir en directe a RAC1 des d'un quart d'hora abans. Mentrestant, en bàsquet, és en joc el partit de la Lliga Femenina entre el Barça, Sant Feliuenc i el València, partit que ara per ara dominen les valencianes, líders de la categoria. Palau Blaugrana, Juli Claramunt.
I tant, si el dominen 37-57 a 1-51 perquè acabi el tercer període. 4.550 persones han vingut avui al Palau a veure aquest partit. No és habitual que jugui al Palau Blaugrana, però és en homenatge al 20è aniversari de la primera Lliga del Barça.
De cara a la tarda, jugaran els altres dos catalans de la Lliga, a les 6 i 10 l'Esperon i Girona Gran Canària, i a les 7 el Cadí la Seu Saragossa.
I pel que fa al temps, jornada molt plàcida, amb sol arreu i només algunes bandes de núvols prims i més pols en suspensió. L'ambient continuarà sent atípicament primaveral per l'època, amb màximes que es tornaran a moure entre els 16 i els 21 graus en general. Una situació que encara es mantindrà de cara a l'inici de la pròxima setmana.
Gràcies, Adrià. Fins ara.
Fins ara.
Va, que de seguida acaba 3:45 del migdia, arrencarà la prèvia de l'Espanyol, però abans passarem per la història d'un senyor molt, molt, molt interessant, d'un pintor català que fa dècades que viu a Nova York, triomfant als Estats Units i que aquests dies és a Barcelona. Però abans...
Cellers Maset. Ma, ma, ma.
Si us agrada el vi i el cava, aquest mes de febrer Cellers Maset fa la campanya del Best Of i ho fa amb una oferta especial. Per la compra de 12 ampolles de vi o cava us en donaran 6 més de regal. Si entreu ara a maset.cat o truqueu al 900 200 250, una assessora vinícola us ajudarà a triar entre una gran varietat de vins i caves de qualitat. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll Dagom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos d'un poble gris. L'alegria que passa de Dagoll Dagom al Poliorama. T'emocionaràs.
Dijous 23 de febrer al Palau de la Música Catalana gaudeix d'una vetllada de sinfonisme amb aromes de l'est amb l'Orquestra Simfònica d'Anvers i Pablo Ferrandez sota la direcció de Lin Chan.
Amb el popular ballet Romeu i Julieta de Prokofiev en versió concert i concert per a violoncel número 1 de Shostakovich.
Entrades a palaumusica.cat.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de pany o fruits. Una llet almandrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra-la ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'APP de RAC1.
Tots som...
més?
1. RAC1. Tots som 1. A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
3 minuts i un quart de 2 del migdia. Avui som en un espai bastant privilegiat perquè estem descobrint una exposició que encara no s'ha estrenat. Fa poques hores encara estaven penjant els seus quadres. Es tracta de La costa dels mosquits, una antològica 1998-2022 del pintor Santi Moix a Espais Volart, a Barcelona, de la prestigiosa Fundació Vilacases, i que s'inaugura demà dilluns. En Santi Moix és un pintor català de molt èxit internacional, que fa pràcticament 30 anys que viu a Nova York, on hi té el seu estudi, però ha treballat a tot el món, no només als Estats Units, a l'Índia, al Marroc, al Japó, al Regne Unit, a Alemanya. És un artista molt polifacètic, que s'ha dedicat a la pintura, però també a l'escultura, també al dibuix i a la ceràmica, i fins i tot ha pintat les parets d'una església, l'església de Sant Víctor de Saurí, en una obra extraordinària, en una obra que és El Pallars Sobirà. Què tal, com estàs? Bon dia, Santi Moix.
Hola, bon dia.
Només volia preguntar-te així d'arrencada, com són aquestes hores prèvies a obrir una exposició d'aquest tipus, a més a Barcelona?
Tranquil·les, ja, la feina ja està feta.
Fins a quin punt representa aquesta exposició un cert retorn a Barcelona, a Catalunya? Perquè crec que fa no gaire que s'ha obert també un taller, i per tant, en certa manera, hi ha un viatge de tornada a casa.
Sí, home, són molts anys vivint a Nova York, és una ciutat que segueixo tenint l'estudi, vaja, l'estudi gran el tinc a Nova York, a Brooklyn concretament, però sí que és cert que amb els anys, doncs, és com que m'he tornat a començar a enamorar un altre cop de les pedres de Barcelona, no? I estic veient, doncs, que potser cada vegada té més sentit anar venint i anar fent coses aquí i... Però, bueno, sempre ho dic, el bo d'estar a Nova York és que pots anar venint aquí de tant en quant.
Per enamorar-se de les pedres o reenamorar-se de les pedres de Barcelona, potser primer t'has de desenamorar alguna vegada, no?
No m'he desenamorat, mai de Barcelona. Jo trobo que la ciutat és un gran museu a l'aire lliure. Té una energia i té una capacitat de sorprendre't, que a mi m'agrada molt. El que passa és que potser a Nova York, quan passa alguna cosa, passa amb més volum i és més gran, i Barcelona és d'una manera més tímida.
Per què vas marxar a Nova York, Santi? Què buscaves i què hi vas trobar?
No, vaig marxar perquè havia venut un quadre o dos i tenia una mica de diners per poder per mi passar, doncs, 3 setmanes, un mes, I això és el que vaig fer, era perquè, bueno, doncs, em movia molt la pintura, el que havia estudiat, els llibres, tot el que era l'expressionisme americà, els museus, el cinema, tot el que vol dir Nova York. Després vaig estar treballant i em va despertar una energia i unes ganes de divertir-me brutal. Que això es va traduir en el sentit de que no vaig veure mai el motiu per què tenia que tornar aquí.
És una ciutat que absorbeix, Nova York? T'hi podries perdre fàcilment durant anys?
Sí, t'hi pots perdre i de manera perillosa, eh? Però t'hi pots perdre també d'una manera fantàstica. És a dir, si tu saps molt bé el que tu vols i les raons de per què tu estàs a Nova York i el que tu vols explicar i et deixes portar per les inèrcies que hi ha en aquella ciutat i amb la gent, sobretot amb les conversacions amb la gent, i que al final tot va de que facis el que facis, diverteix-te't d'una manera molt, molt sèria, parlo, és una ciutat meravellosa, perquè t'examina cada dia i et posa a prova, i quan tens un mal dia, la ciutat li encanta que tinguis un mal dia per matxacar-te encara més, eh? És a dir, no té extrems, són extrems, però que t'ajuda sobretot molt, 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 molt a saber-te quina presència tens tu com a persona davant de les coses.
Com et vas trobar a Nova York? Què et trobes? Què t'hi has trobat aquests anys?
Doncs m'he trobat una gent, una comunitat d'artistes, col·leccionistes, que tenen un gran interès per conèixer, i pregunten molt, i volen entendre el per què tu fas això i ho deixes de fer l'altre. Els agrada molt que tu els expliquis les coses, però al mateix temps també són gent que et posen a prova amb el sentit de que també més et val tu també aprendre de qui són amb qui estàs parlant. És a dir, no és només a una sola direcció. És una ciutat, amb la comunitat que hi ha en Bellugo i amb la gent que hi ha en Bellugo, que constantment hem d'estar preparats, constantment hem de saber què és el que fa un i què es deixa de fer l'altre. L'opinió és important. Tu, la primera vegada, si no tens res a dir, doncs pensa, bueno, avui no he tingut el dia, o la segona vegada també, però la tercera, aquest tren et passa i ja no et torna. És, una vegada més, és una ciutat que t'exigeix un gran nivell de comunicació, d'estar present, que ells vegin que tu, fent el que tu facis, ets seriós amb el que fas. Això ho respecten molt. Això m'ho diu moltes vegades. You are a very serious painter. Això és una frase que aquí no ho diem mai. És un pintor molt seriós, no? Però no vol dir seriós perquè no riu. Vol dir perquè hi ha una forma de treballar i unes disciplines i una rigorositat que han de ser bàsiques per poder tirar endavant. És a dir, Nova York no funciona allò que pots enredar i pots enganyar i ja estàs i vius d'això. No, pots enredar un dia o dos dies, però després la gent fa els deures, com deia fa un moment, no? I ho veu.
És una persona que s'ho pren seriosament, no? A very serious painter. Tu t'ho prens seriosament, no? És una feina una feina que exigeix aquest esforç i aquesta dificultat, i a més en dècades de feina, no? M'agradarà preguntar-te d'aquí uns instants sobre aquesta exposició Barcelona, perquè m'ha cridat molt l'atenció. Hem tingut el privilegi amb una part de l'equip de poder estar una bona estona passejant-hi amb la teva guia, que és la cosa més extraordinària que li pot passar a algú, que algú li expliqui els quadres, que algú li expliqui el que hi ha al darrere, que li puguis preguntar. És un privilegi que em sembla extraordinari. Però volia preguntar d'entrada pel nom, perquè es diu La Costa dels Mosquits, no? I és un nom que té com referències, et diria, no sé si literàries, però fílmiques, que algú li pot sonar i diu, La Costa dels Mosquits, això què és exactament, no?
Les Costes dels Mosquits, parles de fílmicament, és una pel·lícula que es va fer l'any 86, que havia com a protagonista el Harrison Ford, i anava de la història del Pol Turó. I l'Enrique Juncosa, que és el que ha comissionat tot això i ha posat totes aquestes idees en solfa, per dir-ne alguna cosa, ell va veure la meva hora i anar-me coneixent va veure que jo tenia un paral·lelisme molt amb ell. Ell porta la família a Hondures, a la selva d'Hondures, i ell no només vol estudiar científicament les plantes, la botànica, tot el que veu, sinó que inclús va més enllà i imagina també altres coses. Ell, fent un recorregut amb aquests anys i mig, quasi que hem estat junts i veient l'obra, ha vist que la meva obra és cert. Va d'una idea de concepte de començament, però després ja no li faig cas. De fet, m'agrada perdre'm, m'agrada inventar-me un món oníric i m'agrada explicar les fragilitats, l'ordre ocult de les coses, aquesta intel·ligència que té la naturalesa que va de dintre cap a fora, I llavors acabo fent uns mons que poden ser quasi reconeixibles, però si tu mires bé no ho són, eh? Afegit d'una manera d'intento, sobretot amb un sentit de l'humor continu, i com he dit abans, divertir-te molt, divertir-te pintant, divertir-te fent escultures, fent això, perquè si no, no puc entendre d'una altra manera, jo. No.
Et sents pròxima a la idea aquesta del científic? És a dir, hi ha vegades que això de la ciència i l'art, algú vol separar-ho, i jo sempre he pensat que cada vegada que he entrevistat un científic que estan bastant units. Són dos camins que tu t'hi sents pròxim, d'alguna manera?
Sí, jo crec que és una obligació. És a dir, jo com a artista tinc l'obligació d'estar en contacte amb els científics, amb els músics, amb gent que parla amb un llenguatge molt diferent del que tu fas. I jo, vaja, jo a mi em meravellen quan parlen, i sobretot aquest entusiasme, perquè tenen una cosa que potser els artistes malauradament es perd, que és, són els científics, són com nens petits, que és el que fan màgic, que tenen aquella capacitat de meravellar-se les coses quan els hi poses un problema o els hi dius alguna cosa que ells no havien pensat mai. Llavors s'emocionen, i és fàcil la comunicació.
De fet, explicaves ara fa una estona fora de micròfon que durant molt de temps vas portar uns dibuixos que feia Ramon y Cajal.
Sí, els portava a mi a la meva cartera durant molts anys. Eren uns dibuixos que vaig llegir en un llibre que tenia meu pare a la biblioteca, que era una publicació que es deia Qüestions de vida cristiana. Hi havia una secció d'art que era meravellosa, que a més era un paper cuixer diferent al resta del llibre. Hi havia uns essais molt interessants sobre art en general. I una d'aquests era sobre els dibuixos del sistema nerviós del Ramon y Cajal. No sé, no em preguntis el per què, però em van cridar molt l'atenció.
Hi ha algun dels quadres que, de fet, mentre parlàvem, deies, mira, això a mi em recorda el sistema nerviós que dibuixava Ramon y Cajal, però alhora també em recorda el sistema dels metros de Nova York, no? Pels colors, per les formes. Tinc la impressió que els pintors, els artistes, esteu constantment buscant les connexions que van d'un lloc a un altre i que aparentment un ull no entrenat no veu on són aquestes connexions que van d'un lloc a un altre, no?
En altres paraules, és molt important que el teu món interior i el teu món exterior vagin en concordància. És de lo que va. Després, l'obra que tu has de fer, en el meu cas, va molt lligada a aquella de que si m'ho pregunten què és el que aniré a pintar, si sé explicar-ho, ja no ho faré.
Per un artista, per un pintor, és essencial utilitzar tot allò que ha conegut al llarg de la seva vida, no? Per tant, en certa manera, les arrels, el lloc d'on ve, què ha pensat, cap on ha anat, no? Tu que portes 30 anys a Nova York, la teva arrel és Catalunya? La teva arrel, quin és?
No, crec que la meva arrel és on tinc la família, eh? Però jo diria que el més important és que tinguis sempre un lloc de tornada, perquè és un gran concepte de llibertat. És per això que no és casualitat que el Picasso o el Miró, per exemple, entre altres, com el Tanguy, pintessin peus molt grans, perquè tenien una gran connexió dels seus orígens. Però després van viatjar i van estar sempre la major part de la seva vida, com he fet jo, des d'estar a França, a Itàlia, al Japó, als Estats Units. Jo he viscut molt poc aquí, però sempre pinto uns peus grans. No són obvis, però hi són, perquè per mi és un gran concepte de llibertat, i és molt important això. El que a mi em passa ara és que quan vinc aquí, doncs, no sé, trobo que tothom es queixa molt aquí, per exemple, a Barcelona, i la gent, que si Barcelona és així, inclús vaig escriure un article dient, deixeu d'estressar tant la ciutat de Barcelona, deixeu-la tranquil·la, està bé, que passi mals moments. És amb el caos i amb el desordre que les coses evolucionen, no cal. Sempre tindre un ordre així, diguéssim, germànic, com diem, no? Trobo que hi ha una certa mentalitat humida, com sempre dic, aquí.
Què vol dir la mentalitat humida?
Doncs anem tirant, no? Allò, vol dir una mica així, no? Una ha de saber el potencial que tenim. Si estigues on estiguis, sempre jo parlo de Catalunya a Nova York. Jo soc més català que ningú, en aquest sentit, estant a fora, perquè potser segurament vist d'una manera molt més emocional i més d'una manera molt més apassionada les coses que jo escolto i les coses que estan passant aquí, no? Però jo trobo que de les coses que hi ha en aquest país és que la gent es queixa molt, molt. I no se'n dona compte que quan et gires la cara a Nova York veus el que tens al costat i que ell s'ho passa molt, molt pitjor que tu. Per tant, ja no tens arguments per queixar-te. El que has de fer és intentar treure'n tot la teva gran capacitat que tinguis i intentar sempre crear coses i evolucionar i anar més endavant i més endavant.
Des d'aquest punt de vista, tu que dius que des de molt jove vas fins a Nova York, quin és el dia que tu deixes la casa dels pares, diguem-ne? Quin és el dia que tu t'independitzes i, per tant, comences a buscar aquests mons sempre amb els peus per poder tornar, eh?
Ah, jo crec que va... Era molt gamberro, i sempre fotia el camp en tots els llocs. I sempre anava lligat amb un amor, fu d'aquests i coses així. Però jo de seguida vaig fotre el camp de casa i no vaig tenir mai aquest problema. Però aquest sortia...
Perdona, de seguida què vol dir?
De seguida me'n vaig donar compte que jo no tenia un... Quan neixes, ja ets pallasso. No tens un passaport encara, no tens una religió, no tens una ideologia política. Per tant, tu ets el que ets. I l'únic que pot controlar el que tu seràs i ho vols, ets tu mateix. Llavors hi ha actituds a la vida diferents. La meva actitud diferent ha sigut sempre fotre el camp, fer la guerra pel meu compte. És una de les coses que a mi més m'ha agradat fer, per exemple, el Mark Twain, el Huckleberry Finn. És el que abans et deia, el passejant, que el Huck i jo som molt amics, en aquest sentit, perquè els dos venim d'un riu, que un riu a mi m'ha portat unes circumstàncies molt diferents i molts canvis importants a la meva vida, i el riu Mississippi del Huck també.
Quin és el riu que a tu et va canviar la vida?
Bueno, el Besòs, el Llobregat, quan va haver les inundacions. Jo sóc víctima d'aquest moment, i vaig perdre la família, i a mi m'adopten i amb una família meravellosa, i a partir d'allà he tingut una actitud que en trobo tresors per tot arreu, perquè la loteria ja me'n va tocar, i a partir d'allà doncs ja no et queixis més, tira endavant. I llavors la relació que jo tinc amb el Huck és la capacitat de contemplar, de badar, que és una cosa que ara no està passant en molt poques vegades, i aquesta intel·ligència innata de lo que és just o injust, i que t'ajuda a no perdre't per coses frívoles i materialístiques o per diners, no? I això és una cosa que, per exemple, que jo desenvolupo molt amb els meus fills. Els hi vaig regalar els llibres i els hi dic, heu de badar, perquè si no badeu no arribareu al nucli de les coses a vegades, considero, no?
M'has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és aquesta idea de la vinculació que tu tens amb Huckleberry Finn, de Twain, ell en el seu riu, tu en el teu, perquè has explicat, efectivament, i ho has explicat en d'altres ocasions, que tu ets un nen de les riuades del 62, no?
Que la sí. Això tinc entès.
Això tens entès. Les riuades del 62 a Terrassa, que s'enduen la vida de tantíssima gent, i que ara fa molt poc es va fer un documental precisament recordant l'aniversari, perquè feia 60 anys de les riuades, i es va explicar moltes coses al voltant dels nens de les riuades, no? I que fins i tot l'actitud en alguns moments equivocada de les administracions al voltant d'aquells nens de les riuades, no? Com molta gent amb bona fe, i alguns potser no tan bona fe, van intentar anar a buscar aquestes criatures, no? I recordo que la persona que va fer aquell documental va dir que va parlar amb tu molt.
Molta estona al meu estudi, sí.
I va arribar a la conclusió que alguna dada no acabava de quadrar i que potser no eres exactament un nen de les riuades, no?
És possible. Sí. És una cosa que tota la vida l'hem escoltat, tot el cercle dels familiars dels meus pares i tothom ho té claríssim, i jo també, però hi ha un paper, un document, que la data no coincideix. Ja que sé, és igual...
És molt bo això, perquè fixa't que la identitat d'una persona es construeix en base, a vegades, al que potser ha passat, però potser al que no, però ha tingut importància.
Molta importància. A mi m'ha afectat moltíssim amb els anys. Jo he descobert que tinc una gran sensació de pèrdua i de la por d'estar sol, a pesar que em poso hores i hores sol treballant. Però a partir de que jo deixo de decidir que no, ja avui he acabat el dia, la sensació de soledat o de pèrdua és constant. I és aquesta que, bueno, doncs és una manera de que tu tens que treballar-t'ho i tens que pensar-ho. Però per això deia que el Huck i jo ens coincidim molt, perquè el Huck va tenir que matar un porc per fer tota una sanganada de sang, xascos de sang a la cabanya, perquè el seu pare entengués que algú el havia agafat i el havia matat. Ja? I d'aquesta manera se'n fuig del pare. A mi m'ha passat el contrari, no? He obert els braços a una família nova. Al fi i al cap és... És emmirallar-te, és veure les coses, no? I veure que, bueno, doncs que hi ha coses dures a la vida que amb el temps van en augment, però però que tant de fer, a mi m'han servit molt per tirar endavant, per no tindre mai por, per dir dona-li, gira la truita, sàpigues girar la truita, sàpigues no quedar-te amb aquest nen abandonat, amb aquesta persona que té aquesta solitud, treballa'l, encara-ho i parla amb ell i intenta, i això ho faig molt amb la meva obra. Jo puc explicar-te un detall molt petit, molt, molt important, que és molt íntim, però ara que estem parlant d'això i que parlem de les flors i parlem de què és la mort i la vida i que també són el sexe, és tot. Jo, per exemple, els moments més culminants de quan pintava, o quan pinto, però quan el moment que tenia el meu pare viu, que va ser una persona molt important a la meva vida, jo els moments millors pintant era quan m'imaginava el funeral del meu pare, però que quan estava bé, de salut, el dia de la pèrdua, un altre cop. Jo arribava a posar en un punt de transició de que el que jo pintava, com em parlava a mi la pintura, eren moments que no arriben en 4 dies, És a dir, són els moments sublims i són els moments per què jo faig el que faig, És molt important i molt interessant veure que a partir, com el Don Quixot, parlant del Cervantes, que quan vol anar a lluitar amb les galeres contra els moros, té l'oportunitat de fer-ho a Barcelona, i com que la realitat, l'imaginari es converteix en realitat i deixa d'interessar, a mi m'ha passat més o menys el mateix. Si jo quan parlo del Quixot, això, faig aquests paral·lelismes també. Hi ha una circulació de les idees amb tot el que estàs fent que va fantàstic i que perds l'emoció del temps, no? Però el dia que a mi m'ha passat una cosa imaginària, ha sigut real, i aquest moment ja no el tinc. I els meus esforços de fa anys ha sigut com trobar aquest, substituir això.
Em sembla diversos fils que vull estirar d'aquí perquè m'ha semblat interessantíssim. M'agradarà parlar del Quixot perquè també és a l'exposició i és una, a mi m'ha deixat cor pres completament la feina que hi fas. He d'explicar als oients, perquè això és ràdio i no és televisió, que quan estava parlant del seu pare, al Santi Moixa li han negat una miqueta els ulls, no? I s'ha emocionat una mica, però m'ha interessat molt que quan estàs parlant de la pèrdua d'una cosa que t'ha marcat la teva vida, en realitat és indiferent que fossis un nen de les Riuades o no, perquè la pèrdua la vas tenir. És a dir, hi ha una família que li va passar el que li passés, i tu vas acabar anant a parar en un lloc on una altra família et va venir a buscar, i per tant la pèrdua és un factor determinant de la teva vida, fos com es produís aquella pèrdua.
Exactament igual, és així. Sí, la pèrdua és, sí, però a mi m'ha agradat molt que em passés això. Jo trobo que m'ha fet la vida més fàcil, perquè sóc bastant quinqui en aquest sentit. Sí, jo miro les coses d'una manera diferent i entenc, quan viatjo molt, doncs entenc perfectament que no s'han de ratllar les imatges dels llocs de viatges. Va conjuntament amb un respecte a moltes coses. I quan a vegades tinc mecanismes de supervivències que potser un altre no els té. És com allò que sempre a vegades es diu, el millor gos és aquell que et troben a tu, no el que tu busques.
O sigui, tu et deixes atrapar a vegades, eh? O sigui, et deixes trobar. Et deixes trobar per Marrakeix, et deixes trobar per Japó, et deixes trobar per Nova York, et deixes trobar de nou per Catalunya, per Barcelona, o per les comarques de la Conca de Barberà, d'on ve la part de la teva família adoptiva, que és la teva família realment, o fins i tot pel Pallars. Tu et deixes trobar per això.
Sí, perquè les respostes estan allà. És el pa de suor és molt important, el que vol dir un pa de suor.
Què és un pa de suor?
El pa de suor és la pluja que ha fet, acumulat a la terra i que ha humeditejat la terra. Quan l'agricultor diu, si hi ha un pa de suor, d'humitat, salvarem la collita. És molt important, això. O anar amb la mula, quan anava amb el Pep Anton a l'ermita, i anar a l'hort i obrir, que passi l'aigua, tanca. Són coses.
I és el Pep Anton?
Pep Anton és una persona a la qual ja m'estimo molt, de Sarral, i que anava amb el seu pare a l'ermita amb la seva mula, i com un... Era un toc a collons, ja, de veritat, era així. Jo a les 4 el despertava a la migdiada, a l'estiu, perquè per anar ràpid amb la mula a pujar a l'ermita.
I d'aquí, perdona, ara que cites la mula, aquests culs de ruc que pintes permanentment, estan plets a l'exposició de culs de ruc, que són molt estèticament fantàstics, però pensava, i d'on venen els culs de ruc aquests?
Bueno, els culs de... bueno, els culs de rucs venen com ve tot, sense voler. Ja estava preparant una exposició, em ve el meu galerista en aquell moment, el Paul Kasmin, i veu tota l'obra i va dir, amb aquell anglès que era molt anglès, ell deia, ai sí, ai sí, ai sí. I llavors de sobte diu, what is this? No? Què és això? el donkey, quan parlava ell. Diu, no, doncs no, cul de ruc, digues, té això, està, dic, Pol, enfoca't amb l'altre. Diu, no, parla'm d'això. Diu, bueno, són els culs dels rucs, estic aquí... Diu, però per què, els culs de ruc? Diu, bueno, és el meu autorretrat, estic en un moment... Que això és molt important, eh? Sobretot amb els que ens dediquem a l'art plàstic, eh? És ser conscient que estàs vivint el moment. Què vol dir que has de saber parar, però sense deixar de treballar. Llavors, jo li estava explicant això, que era el moment que el ruc era jo, un autorretrat, carregat fins a dalt de tot, que havia fet moltes coses, un animal amb dos potes, amb un paisatge indefinit, sense concretar res, i que aquest sóc jo. I va dir, oh, it's very interesting. I diu, però explica'm, i què faràs més? I dic, no, dic, ara estic pensant de fer molta sèrie de culs de rucs i fer un estudi pictòric sobre la pintura europea. Em diu, ai sí, i per què? Diu, perquè si tu vas als museus importants del món, el que més veus són els culs dels cavalls, de les grans batalles. I la manera on el Rubens o el Velázquez això, disfrutaven realment eren pintant els culs dels cavalls. I llavors vull fer una, aprenent a pintar, vull fer tota una analogia de tots els culs de la història de la pintura europea. I vaig fer això. Evidentment, va bugar fer l'exposició, li deia que no la féssim, que seria un desastre, va ser un desastre, no va funcionar per res, va agradar, eh? Però no, evidentment, qui es posa un cul d'un ruc com un menjador per dir alguna cosa, no? Però al final, amb els anys, va tornar i es va anar fent, eh? Però...
He de dir que em sembla molt poètic perquè, efectivament, un ruc és un animal de càrrega, no? I un animal de càrrega carrega, no? I això és la vida d'una persona que està carregant durant tot el temps, i si estàs veient el cul vol dir que aquell animal està avançant cap a algun lloc, no? No sabem quin, indefinidament, però allò camina, i allò és la part important del ruc, no la part de davant, la part de darrere, que et determina que allò va cap a alguna direcció, no? Ha pintat una església, el Santi Moix, com és l'església de Sant Víctor de Saurí, que els que no l'hem vista, però hem vist imatges, no l'hem vist in situ, al Pallars Sobirà, uns frescos, no sé si desacralitzats d'alguna manera, no? Però ha pintat això, però també ha pintat una botiga de Prada, el Soho de Nova York, no? I llavors això em feia pensar quin és el motiu d'un artista quan decideix... perquè al final una pintura d'una església no és una pintura d'una tela, igual que pintar una botiga de Prada no és el mateix que pintar una església, però alguna cosa deuen tenir en comú.
Bueno, tenen en comú les dimensions. El meu galerista, quan em va conèixer a l'estudi, em diu, tu per què pintes tan gran? Dic, perquè sóc baixet i m'agrada saltar. Però és que no tenia altra contestació, és que em semblava una pregunta. Però lo fascinant d'aquests projectes és el procés, eh? És quan tu vas treballant amb uns dibuixos petits, amb una idea, etcètera, etcètera, i quan veus això executat exactament tot el que tu has dibuixat en petit o has pintat aquarel·les amb tota una església sencera, com tot al final el resultat s'ha culminat exactament d'una manera molt controlada, molt exigent, molt disciplinada, i que al final ho veus, eh? Això és el que jo admiro més. I a més, no tothom pot fer-ho això, no tothom pensa en gran. Hi ha pintors que són molt bons però pensen en petit. Però si a més tens la sort de pensar en gran, que és el que crec que s'ha de fer sempre, ho fas.
Acabaré només amb un parell de preguntes. Una, per una banda, ens parlaves del Quixot. Hi ha una part de l'exposició que és un encàrrec que et fan. Des dels Estats Units diuen aquest senyor que és nascut a Barcelona, bueno, nascut a Barcelona, vaja, que és català, que és espanyol, que faci una reconstrucció, un treball de Quixot, i que tu crec que no t'ho agafes bé d'entrada.
Bueno, és un rotllo. En aquell moment jo m'hagués agradat llegir altres coses o fer, jo què sé, el Walter Benjamin, per exemple, coses així, o el Tristan Shandy, no? Però després... És com tot, és un gran viatge, llavors. Però abans comences a conèixer l'Eric Grossman, el gran traductor del Don Quixot, que ha fet en versió en anglesa extraordinària. Coneixes a Martí de Riquer, i vaig amb ell, amb la mà del Jaume Vallcorba, que érem íntims amics, i coneixes persones meravelloses que t'expliquen i que et donen unes dimensions i uns coneixements que no tenen preu, eh? De fet, vaig descobrir... que és el que tu acabes de fer la pregunta, és el que ja he tingut de dir. Com és que un català hace un Don Quijote, no? No fa un Eugeni d'Ors o el Ramon Llull o una cosa així. I en Guerrero li dic sempre, li dic precisament el Don Quixot és un manifest i un llibre d'una declaració d'amor a Catalunya i a Barcelona. El seu gran què és anar-se'n de la Castilla i la Mancha, fugir d'allà i anar-se'n cap a Barcelona i anar-se a veure el mar, i que arriba la nit de Sant Joan, a més. I a Martí de Riquer ho explica molt bé, diu, tal com ell explica el sol, com la sortida del sol i la posta del sol, tenia que estar més o menys amb el número 5 de l'edifici, número 5 del pagès Colón. O sigui, era extraordinari. Llavors, tu, quan treballes el Don Quixot, una vegada més, la vida és més fàcil, perquè és una persona que quan vol lluitar contra un lleó, resulta que el lleó se li posa de cul i no l'ignora. O quan veu una galera que pot anar a lluitar i tal, li deixa d'interessar. O quan el Sancho li dona un govern i que pensarà que serà un desastre, ho fa de conya. És a dir, és un llibre que no te l'acabes. I si això ho saps aplicar al dia a dia, jo ho intento a la meva feina, em fotre tant de mi mateix i pensar que els errors... Com més, jo ho dic molt en moltes conferències quan parlo amb gent jove dels Estats Units, això els dic sempre, equivoqueu-vos. Sí, avui el real estate, el que és el mercat de l'art, dels apartaments, això, ha canviat el món de l'art contemporani. Ara els artistes no tenen temps de fer, d'equivocar-se i de divertir-se. Han de fer un producte d'un dia a l'altre i és el producte, i això... ha fet que caigués d'una manera brutal la qualitat d'exigència amb l'art i amb, la literatura i amb moltes altres coses. És aquesta immediatesa, aquesta necessitat de tindre èxit, perquè només es compta tindre èxit econòmicament. Llavors, obliga a fer un producte. Això és un error tremendo. Això és un desastre. I el Quixot aniria molt bé que el llegís tothom. És com deia el Cremalleri, deia molt bé. Diu, el millor de tot... el món, l'art i la nostra cultura ha de ser com aquella trapetista que puja una corda de 20 metres vestida, que està més bona que no te l'acabes, vestida de lunares i coses així, i puja amb un somriure, com si no es cansés gens ni mica de pujar 20 metres amb una corda gruixuda, que quan arriba del tot fa, ah, i no ha passat res. Això és el que hauríem d'aplicar tots una mica a les nostres vides. Ser aquesta trapetista que puja una corda de 20 metres i que ningú té que saber si t'has cansat molt o no. Que el que dones és il·lusió i ganes de fer.
Acabo només fent una reverència a Santi Moix, perquè realment ha estat un gaudi poder xerrar amb ell, haver pogut passar una estona també a l'exposició, que ho recomanem moltíssim, que és La Costa dels Mosquits, que és precisament a l'Espai Volart a Barcelona, d'aquesta prestigiosa Fundació Vilacases, amb un concepte que ha estat rondant tota l'estona de la conversa, que és la pèrdua, no? La pèrdua de la família, la pèrdua de la por a la soledat, diguem-ne, no? Tu tens criatures, tu has tingut descendència. Has traslladat aquesta por, creus, a la pèrdua, també, als teus fills? O fins i tot la idea aquesta d'un pare que potser marxarà algun dia, que potser desapareixerà algun dia?
No em fan ni cas. Et deixa implantat,
d'aquí també la por de la soledat, eh?
Suposem que teníem que anar a sopar o anar al cine i estic espant a la cantonada i no venen. 15-0.
Doncs és això, efectivament, precisament la por ve d'algun lloc, no? I efectivament, fins i tot, en aquest cas, les criatures fan la seva vida i també està bé que sigui així, efectivament. Santi Moix, ha estat un autèntic plaer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, molta sort i molts èxits.
Moltes gràcies per convidar-me.
A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Una mica més d'un minut i arribarem a 2:15 del migdia. I això vol dir que ja anem acabant. Sí, algú diu, però si falta un quart d'hora encara. No, falta un quart d'hora perquè ara de seguida arriba l'Espanyol, juga a RAC1. Partit que serà contra l'Elx espanyol, ara a 2:00 PM, i per tant nosaltres ens acomiadem. Ja serà fins dissabte de la setmana que ve. Que vagi molt bé i bon diumenge a tothom.
Jo tinc una malaltia que es diu cataplèxia, que caic quan tinc algun tipus de riure. Que això també, amb el psicoanalista ho hem parlat, i hem dit, hòstia, això sembla com un càstig, no? De dir, tu ja has esgotat els riures que havies de tenir a la teva vida, i per tant, hi ha un Déu, nostre senyor, que t'està dient, ara cauràs.
Prou de riure. Ara.
L'altre dia vaig veure gent que diu que la Greta Thunberg és viatjar, és una viatgera del temps, perquè hi ha una foto de fa no sé quantes dècades d'una noia que s'assembla molt, i aleshores hi ha tota una teoria que diu que en realitat ella ha vingut, viatja pel temps i ha vingut a avisar-nos del que passarà.